A Tiana hi ha tots els elements necessaris per poder acollir refugiats, escoles, centre de salut i la seu de la Creu Roja. També sensibilitat veïnal i de l'administració local. Només falta una cosa, però molt important, vivendes per acollir aquestes persones. Per això el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, ha fet aquest dimarts al Casal, en el transcurs d'una xerrada, una crida als tianencs que tinguin una vivenda per llogar a l'entitat humanitària.
Si hi ha alguna persona que té algun habitatge en propietat, que té una disponibilitat, ens pot ajudar en aquest tema i ens podem negociar un lloguer doncs, econòmic, bueno, el que més ja ho tenim tot, no? Que és les ganes i la voluntat, l'escola per rebre nens, no? Ho tenim tot. Ens agradaria moltíssim que, per exemple, a Tiana doncs, poguéssim derivar una d'aquestes famílies, per exemple, que ha arribat i que pogués fer aquest procés. Nosaltres entenem que aquí Tiana és un lloc fantàstic perquè una família tira endavant, és un lloc petitet, és un lloc agradable, és un lloc amical, és bonic, està a prop de la ciutat, gran, però també a la seva vegada té el poble, no? Per tant, bueno, esperem que això ho puguem resoldre en poc temps.
Al setembre del 2015, el govern espanyol es va comprometre a acollir 17.000 persones refugiades en 2 anys, però la realitat ha estat, lamentablement, ben diferent.
Des del setembre del 2015 ara han entrat poc més de 1.000 d'aquests 17.000, és a dir, va a una velocitat molt lenta, és cert, a l'estat espanyol. D'aquests 17.000, del setembre del 15 han arribat 1.000 només, o sigui, molt menys del 10%. És veritat que els últims mesos han arribat pràcticament 400, és a dir, sembla ser que ara hi ha vols que s'està incrementant i això és molt positiu perquè fa poc eren molt poquets. Això és una via que demanem que s'incrementi, que es compleixi com a mínim aquest cupo que ja estava fet sobre un total molt menor del que hi ha ara, però que es compleixi com a mínim, no? Això per una banda, i l'altra són aquelles persones que arriben a frontera fora del programa, que es presenten a les fronteres nostres, l'aeroport o la ciutat de Melilla, i que això ens està augmentant moltíssim les persones que tenem.
D'aquestes 1.000 persones que havien arribat fins al final del 2016 a l'estat espanyol, 350 van venir a Catalunya, dins el programa d'acollida de la Creu Roja. Fora d'aquest programa, però, també n'han arribat i són moltes més. De fet, tripliquen la xifra. Són persones que arriben directament per la frontera, a peu o en transport públic.
Perquè tingueu un contrast als nostres lectors o oients, no? Tingueu un contrast aquest tema. L'any 2014 ens entren menys de 500 a Catalunya, l'any 2015 en entren al voltant de 1.000 i el 2016, que l'hem acabat, més de 1.500. És a dir, estem triplicant les xifres d'entrada fora del programa, però gent que es busca la vida, diguem-ho així, col·legalment, i arriba a les nostres fronteres sol·licitant l'ajuda i l'asil.
Si finalment s'aconseguís que persones i famílies refugiades vinguessin a Tiana, hauran passat abans per la fase inicial d'acollida del programa de la Creu Roja. És una fase que es fa en grups de 25 o 30 persones i que se'ls donen les primeres nocions sobre la llengua i la cultura de la nostra terra. A més, d'atenció psicològica i formacions diverses. La següent fase, la d'integració, és la que es fa als municipis i és on entraria Tiana. L'alcaldessa, Esther Pujol, ha posat a disposició de la Creu Roja el pis que hi ha a Tiana per emergències socials. A la vegada, però, ha criticat la falta de coordinació que hi ha hagut entre les diverses administracions pel que fa a l'acollida de refugiats.
Nosaltres, com bé sabeu, tenim una vivenda que està a càrrec de serveis socials per emergències socials i que ha estat ocupada durant el temps necessari doncs, per a una família que l'ha necessitat i la tornem. Vull dir, el que és la nostra, doncs, evidentment, la posem a disposició de la Creu Roja i de qui sigui necessari. Tampoc ens ho han sol·licitat, també s'ha de dir. Si és necessari tornar a fer una crida de disponibilitat de vivenda, doncs la faríem. Però, de totes maneres, també hi ha una cosa. Jo crec que hi ha hagut molt mala comunicació i molt mala coordinació respecte al tema d'administració central, autonòmiques, locals i altres entitats satèl·lits al voltant del tema dels refugiats que no afavoriten absolut la coordinació. Si és necessari doncs, una disponibilitat de vivenda, avui mateix faré una trucada al senyor Morist i que em diguin de què estem parlant i tornarem a fer llavors una crida als tianencs i les tianenques que puguin portar-la a terme. El seu dia la van fer i crec que va haver-hi una resposta positiva, em refereixo a una individual que no faria benvinguda sigui.
Algun dels municipis del Maresme ja han mostrat el seu interès per acollir persones refugiades. Són el Masnou o Premià. D'altra banda, i amb el motiu de la Jornada Mundial dels Migrants i Refugiats, el 15 de gener, Càritas Diocesana de Barcelona, el col·lectiu Caminem Junts per en la Diversitat i la Delegació Pastoral Social han denunciat en un comunicat aquest dimecres les traves constants de l'administració a l'hora d'acollir persones refugiades i migrants que es veuen obligades a deixar els seus països d'origen. La nota afegeix que les pancartes i reivindicacions hi són, però manca un compromís ferm en les nostres governants a favor dels migrants i refugiats. La població migrant representa el 13,7% de la població total a Catalunya i, per tant, és un col·lectiu que no podem deixar de banda a l'hora d'implementar polítiques socials. Les entitats també denuncien la situació dels refugiats que es troben en països fronterers amb Europa, ja que asseguren alguns dels que s'han pogut arribar se'ls ha rebutjat i d'altres se'ls ha internat en CIES per finalment ser expulsats.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Les dècades dels 40, 50 i 60 van indefectiblement lligats a casa nostra, la postguerra. Malgrat la duresa de com s'hi vivia la majoria de llars de Tiana, hi va haver moments bonics. Ho han recreat una quinzena d'avis i àvies aquest dilluns. Ho explica Francesc Andrés.
La postguerra ha estat el tema de les darreres narracions vivencials. El cicle l'organitza, com sempre, la Biblioteca de Can Baratau. L'objectiu era que la gent gran pogués explicar de primera font el que van viure, el que recorden i també el que els va marcar. Què menjaven o com s'aconseguia la roba, per exemple. La diferència d'altres casos és que no s'ha convidat experts concrets, sinó que s'ha volgut obrir a tothom perquè digués la seva. En parla una de les seves directores de Can Baratau, la Marta Kerr.
Aquesta vegada el que hem volgut és, com que és un tema és molt personal i que cadascú té les seves pròpies vivències, no tenim un convidat central, sinó que el que fem és convidar a tothom que se senti a gust a parlar. Llavors l'Alèxia s'ha preparat un guió a partir del qual anirem tractant temes si és que no ens surten de la pròpia gent que ve. El tema que hem tret avui és la postguerra, perquè el que ens interessa és els que se'n recorden o els que l'han viscut, que ens expliquin doncs, això, no? Com era el dia a dia a Tiana durant aquella època.
Dos exemples són l'Antoni i la Rosa Maria. Els dos han assistit i han participat de l'acte i asseguren que sempre és un bon moment per poder explicar i escoltar aquestes experiències. Es mostren satisfets a transmetre els seus testimonis.
A mi m'agrada que vol dir recordar aquests exemples. No em fa res. Molt bé, perfecte. És que jo penso que la generació, com ara vosaltres, va bé que ho sapigueu tot això. Que ens escolteu, que sapigueu què passava. Bé, és el que m'ha semblat que és important també això, no? I nosaltres, a mi, sobretot, doncs molt bé, ho recordo amb molta simpatia perquè vaig tenir amics. Així, gràcies a en Franco també vaig tenir bons amics.
Jo totes les coses que siguin d'història les trobo molt boniques. Home, jo sóc aquí des de l'any 64, perdó. Sóc aquí des de l'any 64, per tant, totes aquestes vivències dels anys 30 i 40, això no ho puc explicar. Jo ja he explicat alguna cosa, és clar, jo vinc de Cardedeu i mai vaig passar gana ni res de tot això, però clar, totes aquestes coses les he sentit i m'ha agradat moltíssim.
Testimonis que mai millor dit s'han exemplificat. La Clàudia Pla i la Mia Parra són estudiants de l'escola Hamelin de Montgat. Ens expliquen què hi feien a la llar de persones grans i quines sorpreses s'han endut.
Estàvem fent un treball per l'assignatura de castellà sobre la Guerra Civil i en concret la postguerra, que havíem de gravar un documental on els nostres avis, o en aquest cas, avis d'aquest casal, ens expliquessin les seves vivències sobre la postguerra.
Doncs era una època molt negra, no? Però dins d'això també hi ha hagut moments doncs, que s'han passat molt bé i que són coses que potser no esperàvem, no, aquests moments.
Esperàvem més, diguéssim, la posició on tot ho veiem d'una manera més negativa, on no esperàvem que ho visquessin d'una manera tan positiva i recordessin coses tan extraordinàries com ens hem trobat ara i ens esperàvem com si fos la guerra, diguéssim, els bombardejos, tot això, i com es tenien que refugiar en els diferents refugis i sobretot la llengua catalana, com es veia perjudicada.
Els assistents han assegurat que se'ls ha fet curta la més d'una hora que ha durat aquesta sessió.
Malgrat que el gènere negre porta associat crims i molta foscor, el director del Tiana Negre reivindica en una entrevista a La Local el component humà d'aquest gènere. L'ha entrevistat l'Àlex Ramis.
Sebastià Benassar és un escriptor apassionat de la literatura negra en català que fa 5 anys va decidir crear un festival sobre aquest gènere amb el suport del govern municipal de Tiana. Ara, el Tiana Negre ja s'ha guanyat un lloc privilegiat entre els festivals de novel·la policíaca de Catalunya, però Benassar assegura que el 2011 ni tan sols s'havia imaginat que la primera edició pogués funcionar tan bé com ho va fer.
És cert que a partir de la tercera sí que veus que el festival agafa una dimensió de regularitat, una dimensió de presència constant a l'agenda cultural, de veure que la gent ho espera, que les editorials treuen novetats coincidint amb el festival i penses que potser això tindrà una certa continuïtat. Quan vam fer el primer, no pensàvem ni que faríem el primer.
Fent balanç d'aquests 5 anys de vida del festival, el seu director considera que han assolit 3 fites importants. En primer lloc, augmentar la visibilitat del poble en el panorama cultural català, on s'ha convertit en un referent del gènere negre. Però, segons Ben Nassar, el Tiana Negra també ha estat essencial per fer visibles els autors del gènere policíac que escriuen en llengua catalana. Tot i així, el director no s'enganya i assegura que encara s'ha de fer molta més feina per promocionar el català.
En els anys 90, els escriptors com Antoni Serra, per exemple, venien 70.000 exemplars. No ho he dit bé, 70.000. Ara venen 1.000, és un best-seller. Per tant, alguna cosa estem fent malament. Tots plegats, Vull dir que ens hem perdut 69.000 lectors pel camí en 25 anys. No? I això és preocupant.
El tercer i últim objectiu que s'ha complert, d'acord amb les paraules de Ben Nassar, és que s'ha aconseguit crear afició pel gènere a la pròpia vila de Tiana. Segons el director, si no fos per aquest element, el festival no hagués assolit la popularitat que té ara.
Jo crec que hem tingut la sala Albéniz plena des de la primera edició, des de la segona edició, la primera vam fer a l'altra sala, i això demostra que no arribes només a un sector molt concret. Amb la gent aficionada al gènere negre no omples la sala. Per tant, això vol dir que ve molta gent curiosa, molta gent que s'hi ha aficionat, i molta gent del poble que descobreix una activitat cultural que jo penso que és molt important i que singularitza Tiana respecte de molts altres municipis de Catalunya.
Però l'èxit d'assistència de les anteriors edicions no convida els organitzadors del festival a fer-lo més gran. Ben Nassar assegura que el Tiana Negra ha arribat a un punt en el qual no poden créixer més, especialment en nombre de dies, perquè creuen que això faria que el festival perdés el seu component d'humanitat. Pel director, part de l'essència del Tiana Negra és que els lectors es puguin prendre un cafè amb els escriptors, si així ho volen, un element diferenciador que no estan disposats a perdre.
No sé si posar activitats el diumenge al matí o el diumenge a la tarda és un bon dia. Penseu que el dilluns ja és laborable, que també està molt bé que si fem el festival, doncs la gent que vingui pugui dedicar un dia en el festival i un altre dia tenir lliure, no? I jo penso que el format de moment a mi em convenç i crec que el millor que haurem de fer és aquella cosa tan dura d'haver de seleccionar més i haver de deixar més gent fora en la propera edició.
Ben Nassar destaca, però, que el festival tampoc es pot reduir, ja que si no molta gent que vol participar s'hauria de quedar fora. Tot i així, el 5è aniversari del festival sí que inclou diferents canvis i noves activitats i propostes. Per exemple, en aquesta edició, les taules rodones de les novetats literàries s'arreplegaran al voltant de temàtiques concretes per afavorir la interacció entre els autors.
Sí, perquè a vegades quedaven com a disperses, no? A vegades semblava que simplement tenies una novetat i venies a presentar-la. I enguany, d'alguna manera, el que s'intentarà és que els debats estiguin centrats en una temàtica. Tothom presentarà la seva novetat igualment i parlarà del seu llibre, però són llibres que hem intentat agrupar amb una mica de criteri i de sentit, no? És a dir, els debutants, que és gent que a vegades té altres novel·les, però que a vegades és la primera vegada que fan una novel·la negra, doncs els debutants van junts, la gent que escriu de novel·les fora de Barcelona van junts, la gent que s'aproxima a la novel·la negra des d'un altre caire, des de caires potser més oberts, des del domèstic noir fins al relat breu, doncs fan aquestes visions perifèriques, que serien les presentacions de novetats del matí, tradicionals del dissabte, doncs ara agrupades d'una manera que pugui fer que interactuïn més entre ells en el debat.
La novetat més destacada, però, és la cadira d'orelles, un interrogatori literari on es podrà parlar amb Rafael Vallbona, Salvador Balcells, Lluís Jord i Jordi de Manuel, amb només un minut per resposta.
No posarem llum directa, com si fos una comissaria, però el que sí que volem és que durant 10 minuts aquests escriptors, que a vegades tenen una trajectòria singular i diferent i que en una taula rodona no es pot explicar tan bé, tinguin aquests 10 minuts per enfrontar-se amb l'interrogador, en aquest cas que seré jo, i per ensenyar al públic doncs, que la seva obra va una mica més enllà. No? Per exemple, tindrem el Salvador Balcells. Clar, un senyor que du 5 novel·les amb el mateix protagonista, l'Espinosa, doncs es mereix que ens ho expliqui una mica més detalladament que el que podria fer en una taula rodona. No?
A més, tots els espais musicals que hi havia durant el festival enguany se concentren en una única activitat, música mestra, i també s'emetrà el primer capítol de Nit i Dia, la sèrie de TV3. Dos espais, musical i audiovisual, que segons Ben Nasser s'han mantingut durant tots aquests anys per demostrar que el gènere negre transcendeix la literatura.
El gènere negre, si es consolida d'alguna manera com a art veritablement popular, és gràcies al cinema negre dels anys 40 a Hollywood, un cinema negre que, evidentment, li deu molt al jazz, no?, a la música del moment. Per tant, tenir una mica de projecció d'audiovisuals de casa nostra, intentàvem sempre que fos no ficció per moure debats, però aquest any, clar, era molt fàcil, tenint una sèrie tan potent com Nit i Dia, era gairebé inevitable que no fos ella la que protagonitzés aquest espai.
El desig del director del festival per aquesta cinquena edició és que tot vagi bé, però reconeix que li faria especial il·lusió que l'homenatge al mallorquí Antoni Serra pogués omplir la sala.
El coordinador de la Creu Roja a Catalunya fa una crida a tianencs i tianenques que puguin llogar habitatges al poble per famílies refugiades. Un grup d'avis i àvies recrea la postguerra, les seves ombres i llums, a la quarta edició de les narracions vivencials. Aquesta mateixa setmana es podrà escoltar el programa sencer per Ràdio Tiana. El director del Tiana Negre, Sebastià Benassar, reivindica el component d'humanitat que assegura que mai perdrà aquest festival tianenc.
Serveis informatius.
Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem amb més informació d'aquí una hora.